Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Per fi! Ja hem tornat!
Ja hi som!
Ja estem aquí tots. Iniciem temporada.
La setmana que ve els nens al col·le.
Sí, sí, per això que ja està tot gairebé a punt.
El Miquel fa que sí.
Que alivio, no?
Però jo tinc dos que ja estan fora del col·le, però el petit encara sí.
Sí,
home, una acaba la universitat aquest any.
Collons.
Marc, no te n'adonaràs que tu et passarà igual, eh? Que tindràs ja Marc, els nens fora del col·le.
Han passat els anys, eh?
Sí. Bueno, tants com 15 temporades les que porta Mossega la poma funcionant. Bueno, avui...
Mitja vida meva.
Sí, vida teva. Avui parlarem, a la primera part, farem tertúlia sobre Apple, on parlarem dels problemes de comunicació i credibilitat que té l'empresa de Cupertino. Us porto unes notícies interessants també dels treballadors d'Apple. Ara després ho expliquem. I, òbviament, ens farem ressò de les possibles novetats que presentaran a la keynote de dimarts vinent, que ja tenim keynote la de setembre.
Ens tornen a contraprogramar. Haurem de moure una altra prova el dimecres, perquè si no...
Possiblement
sí. Parlarem d'aquesta tarda, el que es dirà, haurem de fer alguna
cosa. Haurem de fer alguna cosa, sí.
Ens
de fet, jo tinc un anunci a fer, Marc, i és que m'he estat mirant una Surface.
Una...
Tu?
Ah, jo, sí. Ara
tu també en bruto.
Jo també, no. Jo també en bruto. Bueno, a la segona part, quan parlarem de notícies i coses d'Apple a la primera part, a la segona no farem el típic de notícies breus. Bueno, farem el que ens doni la gana i segur que el que després apareix no té a veure amb el que estem dient ara. Però, en teoria, a la segona part, el Miquel ens estrenarà la seva secció sobre domòtica, o secció que serà recurrent i habitual, no sabem encara amb quina freqüència, i que vindrà ja per aquí a parlar sobre domòtica. Doncs de forma recurrent. Per cert, saludem, hola, als amics que ens segueixen des de Twitch,
hola.
Que avui sí, avui he entrat i he actualitzat el hashtag i he posat el nom correcte i he fet aquestes coses.
Has avisat algú de que estàvem?
No, no he avisat a ningú, que es fastidi.
Mirant,
però si el Twitch ja t'avisa. A mi no m'ha avisat, per cert.
No, el Twitch t'avisa ara mateix quan entres en directe.
Sí, m'ha avisat. M'ha avisat.
A veure si ens entenem, Magma. O sigui, el Twitch, el Twitter... al Gmail, tothom et vol avisar, però si ets una persona sana, que mantinguis el teu senderi, el que has fet és aprofitar els sistemes de notificacions i els has desactivat tots.
Tots.
O sigui, de fet, jo crec que en domòtica has de desactivar notificacions totes.
Tot.
Home, totes no té sentit, però jo dic una cosa, aquesta setmana he rebut la bulla un parell de vegades perquè no havia mirat el WhatsApp.
Uf. Però això has de fer com el meu pare. Quien quiera algo importante, que me llame. Y punto.
Y está.
Home, jo ets a dir que les notificacions d'iOS 15 ajudaran molt a prioritzar el que volem veure i el que no.
Porteu amb la beta bastant temps vosaltres o què?
Però això ja ho teníem. Desactiva-ho tot.
Un dia.
Quina millor ajuda que desactivar-ho tot?
Des del primer dia.
Vale, és que jo la tinc posada en un iPad, que no faig servir gaire, i sí que el tema de les notificacions és veritat, que tenia allò en el treball, a casa, no sé què.
Agrupar-les, que te l'avisi per hores...
Us esteu fent el programa a sobre, com és habitual, eh? I ho feu a la primera part, quan encara estem a la intro. A la intro, bueno. En fi, nois, mosseguis. I oients a totes les emissores de ràdio que remeten al programa, que són unes quantes, i a tots els mosseguis, escolteu, molt contents de retrobar-nos de nou amb tots vosaltres. Benvinguts tots de nou a aquest episodi, el 488, que inaugura la temporada 15 Déu-n'hi-do, de Mossega la
Fona. Posades temporades de veritat, d'aquestes d'un any.
D'un any, sí. Bueno, menys els 3 mesos d'estiu.
10 episodis i luego vamos a hacer un reboot i... No. Temporades amb dos collons.
Vinga, comencem. Anem cap a la tertúlia.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs tornem. Tornem per explicar-vos... Per cert, avui també tenim la secció de contacte, ¿vale? Ah, per cert, mira, ho dic, vaig a dir-ho públicament, ¿vale? Bueno, encara no és segur...
Vas a dir públicament.
Públicament, encara no és segur... Bueno, no, ho diré després que la comunitat. Estigueu atents que després a la comunitat ho
comento. No ho diràs públicament.
Ho diré públicament, però quan li toqui, que és a la secció de la comunitat.
Jo vull explicar una cosa públicament, ¿vale? Perquè l'altre dia, un contacte que segueixo a Twitter, un professor de la UOC que porta el compte Soft Modeling, doncs agafava i explicava, enviava un tuit de per què...
Tertúlia d'Apple,
és molt d'Apple, ja veureu. De per què la gent que tingui una botiga virtual té que afegir un chatbot en la botiga virtual, ¿vale? Llavors,
però per favor.
El que crec que cal és que algú programi un chatbot personal o una automatització de Siri o alguna cosa d'Alexa o alguna cosa perquè la Siri o l'Alexa parli amb aquest chatbot i ens deixin a nosaltres tranquils.
Totalment d'acord. Totalment d'acord.
A mi, que no me vinguin a avisar de res més. Jo vull el Jarvis. Però no el Jarvis de l'Iron Man. El Jarvis del pare de l'Iron Man.
Que és el senyor que,
si mireu la sèrie aquesta de Disney, de la gente Carter, que malauradament només va tindre dues temporades, que és una sèrie retro de Marvel, en la que, diguéssim, la nòvia del Capitán América doncs continua fent cosetes després de la Segona Guerra Mundial. I fa coses amb el Jarvis de veritat. Jo vull aquest. I aquest que parli amb els chatbots i que m'endreci tot això. Passa que potser em sortirà car un majordom. Però em comprometria i oferir el compromís amb el Jarvis de l'Iron Man.
Entra dintre...
De chatbots i hòsties, necessitis els collons.
Si l'únic que fan és enviar-te un link de fax.
Agafen una fax i munten un d'allò. Però la fax ja me la sé llegir jo i no tinc que agafar i aguantar les tonteries.
Saps el que passa, Marc? Horrible. Que tu no ets la mitjana de persones que utilitzen dispositius mòbils i es connecten a llocs i parlen amb chatbots. No ets la mitjana.
El problema que hi ha és que
ni els mosseguis tampoc ho
serem gilipolles. I això potser ja seria una sensació. Al futur tots serem gilipolles i els chatbots ens volen ajudar.
Bueno, en el futur serem gilipolles aquells que aconseguim sobreviure al que passarà.
Els chatbots. A
l'hecatombe zombi que vindrà aviat. Bueno, escolteu, anem a Apple, va. Jo tinc 4 punts per parlar i ja els vaig a llegir, us els llegeixo com una intro i a partir d'aquí vosaltres tireu.
Per cert, sabeu que el Messi ja no juga al Barça?
No, al PSG, Bueno, recordeu que fa un temps Apple havia anunciat que tiraria endavant tot un projecte per...
Les pederastes?
Exacte, això.
Aquell programa, aquest el podeu borrar perquè ja no ho fan.
No dic que ho fan, eh? De fet, Apple l'únic que fa és... Això era... tota una sèrie de funcionalitats i coses, entre elles mirar el que tenim a l'iCloud, ¿vale? Que ells diuen que no ho miraven, que ho mirava la intel·ligència artificial, però si Apple no li dona permís, la intel·ligència artificial no miraria res de res a l'iCloud, per garantir la seguretat infantil. Ara Apple recula i comenta que ho aparca, no ho retira, ho aparca uns mesos.
Això no toca.
Diu que l'anunci havia rebut moltes crítiques, tot i entendre que cal protegir, òbviament, els infants. La forma de comunicar les noves funcionalitats va preocupar molt per la vulneració intrínseca de la privacitat.
Tomàs, no vaig estar en el programa aquell, però hi ha una cosa que m'hagués agradat dir i us el diré ara. Llavors, el problema és que a coses com els infants... La seguretat dels infants, les cabretes a la muntanya, aquest tipus de coses que els gatets, protegir els infants, protegir els peixos de la manga del Mar Menor, que es veu que s'estan ofegant, collons que s'ofeguen, estan a l'aigua, no s'han d'ofegar, pobrets.
S'ofeguen perquè manca oxigen,
eh? Ja ho sé, hi ha un excés de nutrients en l'aigua, ja hi ha algues per sobre, les aigues de sota s'ofeguen, es moren i llavors els peixos de sota s'ofeguen. I llavors la gent està molt preocupada. I és una putada i és perquè, i evidentment és una cosa interessant que passa en aquest país, és com que és que els interessos del turisme que mou més diners i mou més feina estan per sota dels interessos dels latifundis que estan més a sobre. Pregunta, de qui són aquests latifundis? Dels que van expropiar aquests latifundis quan es va haver-hi la Guerra Civil. Ah, això no se'n parla. Bueno, deixem-ho estar. Llavors, el problema és, sempre hi ha els nens, els gatets, les gambes del Mar Menor, les cabretes. Quan s'ha de protegir totes aquestes coses és quan t'intenten fotre combregar amb rodes de molí.
Clar.
Ja, sí, sí. La pregunta és
l'excusa per fer.
Sempre és l'argument... ens intenten colar un argument binari, és dir, o no fem res o fem això. No, és quantes altres coses pots fer? Segur que només tenim aquestes coses per fer? Només hi ha això? Perquè això és problemàtic. No hi ha altres maneres d'agafar i d'això? Dir, no, és que tinc que desbloquejar aquest iPhone per poder provar això. No tens cap altra eina en... mil·lennis d'investigació policial i forma...
El no tema és que no hi ha... la societat és complicada, és complexa, Marc. I trobar
però
solucions viables...
Però la manera de
vendre's la moto... Clar, aquí vas a la solució dir, simple.
Pastilla roja, pastilla azul. Escolta, no hi ha pastilles multicolores? No hi ha una pastilla d'aquestes de calmant de cavall que s'estan fotent aquestes contra el coronavirus i estan tots a les UCIs? Perquè s'han fotut la pastilla.
Sí, han col·lapsat. És boníssim. Se'n prenen pastilles pel coronavirus i en lloc de col·lapsar les UCIs pel coronavirus les col·lapsen perquè s'han pres les pastilles del coronavirus.
Bueno, aquests estan ajudant a que en el futur tots siguin gilipolles. Perquè aquests ja no hi seran.
Aquesta proporció de gilipolles, una part d'ells ja no hi seran.
L'única solució contra que en el futur tots siguem gilipolles és...
També, si som una mica confidents amb la raça humana, que no ho sé, una part d'aquests gilipolles canviaran d'opinió, com molta gent que no s'ha vacunat, no? Ara resulta que quan ha tingut
COVID... Confident vol dir que li dius coses com si fos el...
De confiar, vol dir de confiar.
Que ha estat posseït pel dimoni... Perquè
jo no sé per què la gent li fot tant això.
Un és confiar, no? Com dius?
Que la gent no sé per què debat tant amb aquesta gent. Si ja està, que es morin o que passi alguna cosa.
Més que res perquè hi hagi alguna persona mal informada, una cosa que sí que li poden dir és que només veig aquesta informació. El problema és un tema de garbage in, garbage out. Si a tu t'estan dient, per exemple, abans d'enveir agafar i fer l'atac aquell que va haver el 6 o 7 de gener contra el Capitoli a Estats Units... A la gent aquesta de QAnon els estaven dient que quan guanyessin els demòcrates agafarien els seguidors d'en Trump i els fotrien camps de concentració. Quan a tu t'estan dient aquestes coses i t'ho estan confirmant i tu creus, l'únic... O sigui, si a tu et diuen, escolta, és que et fotrem en camps de concentració, doncs a les armes tu agafo la pistola Nerf aquesta que tinc aquí...
I pam, 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 pam.
On hem d'anar? A la plaça Sant Jaume, on sigui, tu? Anem a l'aeroport? Anem a... El que sigui. Quina és la informació que està rebent? Clar, hi ha gent que no és que sigui gilipolles, que no té millor informació. Això és un problema. Però simplement és dir que us faci us piqui alguna cosa en el culet cada vegada que us diguin pastilla vermella, pastilla blava. O hem de protegir les gambes del Mar Menor o fotem un software nou en l'iPhone. Ens la volen fotre? És dir, no... No,
sí, els arguments binaris
grisos,
que no ho són.
Busquem grisos, matisos, quines alternatives tenim? Posem alternatives sobre la taula i votem alternatives. No, ja aquesta és la solució, ja et dono la solució feta i ja has de votar aquesta solució.
Sí,
si no,
a més...
odies els nens i ets un amic dels padrastes i a sobre...
Clar, no. I a més, el problema d'Apple aquí no és tant que no sigui un problema clar i que tothom tinguem consciència que existeix, ni que calgui buscar solucions. El problema és que ens va donar la pastilla blava feta.
Exacte,
i ho va comunicar fatal. I ho va comunicar fatal. Sí.
Quines no, opcions hi ha? Hem tingut un congrés de seguretat informàtica de veure com podem agafar això. Hi ha congressos de hackers i de coses. Fotem un congrés a veure opcions de com podem agafar i fer això. Maneres de traçar-los. Els podem agafar abans? Els podem agafar quan envien els paquets TCP/IP, s'envien les imatges entremig? Els podem trobar? Jo què sé. No ho sé.
Sí.
De fet, tinc entès, no m'ho vaig mirar molt a fons perquè estava a la platja, però...
Ben fet, sí.
Sí, desconnectat molt, la veritat. Però tenia entès que no hi ha un anàlisi d'imatges, no? Sinó que s'agafen...
Hi ha un matching de hash.
Més igual que sí. A mi el problema és que quan et volen fer combregar amb rodes de molí és A o B? Doncs no.
On sí que hi ha un anàlisi d'imatges és en el tema de l'iMessage, no? Quan al nen li arriba un pollot i
allò vol enviar alguna cosa.
O vol enviar alguna cosa.
Ah, o ell també vol... Bueno,
o, ell sí, vol enviar, o ell vol enviar una fotografia, o ell vol enviar una foto amb nus, perquè potser una persona que s'ha connectat...
I reclama, clar.
Però en aquest cas, fixa't que és un menor que té un compte de menor que està connectant-se amb una persona a l'exterior. I en aquest cas...
I és una anàlisi en local.
Llavors, si tu no vols que tinguin aquest anàlisi, li dones al teu fill una compte de persona gran i el deixa suelto.
Clar, que és cosa que és estúpida.
En aquest cas hi ha l'opció. A més, si tens opt-in, opt-out, tu vols que el teu fill tingui això. Primer tot, opt-in, dona-li un iPhone al nen. Segon, dona-li un compte d'infantil i que no. I després tu dius, no, jo vull que això es faci.
I a més hi ha un altre tema, Marc. I aquí et dono la raó, hi ha un altre tema. Això és un tema que hagi de resoldre Apple per Apple? Aquest és un tema que va molt més enllà. Per què ho fa Apple? Ho fa per autoprotegir-se, no per protegir els menors. Clar. És que és tan clar, o sigui, és una cosa tan evident que no sé. Bueno, en fi, continuem. Va, una que vull que el Magma digui la seva i potser també en el Miquel, que igual de retruc sap alguna cosa. Mira, hi ha hagut aquesta setmana un article publicat per The Verge. Recordem que The Verge i Apple, amigos, no són. ¿Vale? Perquè de ver cada vegada que pot li fot una campanya en contra d'Apple a la mínima que els deixa bastant fregits.
Bueno,
i no és ara,
ja
porta uns
mesos. Jo crec que són bastant agnòstics amb això, perquè també no. Quan surt un MacBook
Marc,
nou,
no, que es nota,
els reviewers, hi ha uns quants reviewers de Devers que quan foten els vídeos de reviews dels Macs nous, és que vamos, se'ls hi foten els mugrons així que semblen a l'Aquiles en la pel·lícula aquella de Troia, que anaven amb les llargues posades, No sempre.
Bueno, en tot cas.
Hi ha dies, o sigui, els matxaquen, però quan hi ha gadgets nous i els deixen el d'allò de review, es foten tots palotes i sempre que foten vídeos tenen el Mac a sobre la taula.
Ja, en tot cas, què ha fet The Verge? Ha agafat i ha entrevistat a diferents treballadors d'Apple, ¿vale? Que han fet declaracions on es queixaven que a la pràctica es veuen obligats a lligar el seu Apple ID personal al compte de la feina. Diversos empleats d'Apple han denunciat que l'empresa no només no fa prou per a protegir la privacitat del seu propi personal, sinó que fins i tot a voltes l'envaeix al·ludint raons de seguretat. Us enllaçarem a l'enllaç. ¿Vale? Ve a col·lació de que necessito que provis això, aquesta nova funcionalitat, s'ha d'aprovar l'iMessage, però clar, aleshores totes les respostes, el que passes per l'iMessage, l'accés a l'iCloud...
Tomàs, a mi em sembla aquí, o sigui...
Parlem sí, opineu.
O una senyora o un ésser pluricel·lular que està treballant per Apple. És a dir, que per tant té un sou de 6 euros. Perquè treballa com a developer. No és un senyor que està escombrant a Apple. És un senyor que està treballant a Apple. Sou de 6 euros. Pot tenir un mòbil que és el que faig servir per la feina i puc tenir el meu iPhone per les meves.
Sí, això és el que li deia a l'empresa inicialment, però al final no és pràctic.
I un segon Apple ID.
Bueno, si no és pràctic, però al final és dir, si tu vols seguretat i vols privacitat, el que necessites és puta paranoia. O sigui, avui en dia, si tu vols privacitat i seguretat, has de tindre puta paranoia.
Jo l'anàlisi que faig va més enllà, Marc. A veure, des de quan les empreses són democràcies? Les empreses són putes dictadures. Totalment.
A veure, amb el tema del treball en remot es va veure.
Sí, totalment. Però una cosa, primer de tot és, si tu vols privacitat i vols seguretat, la privacitat i la seguretat no la tindràs amb les opcions per defecte i no la tindràs amb comoditat i conveniència.
No.
Vale? O sigui, és com la domòtica avui en dia. Si tu vols domòtica avui en dia no la tindràs per conveniència. El que farà serà patir i tindrà errors i se t'engegarà la...
Tampoc és això.
Per patir, perquè et mola. No ho fas per
no
a
és
dir.
Això.
Vull tindre
no
les això. Coses superguais. Estic en el sofà i ve tot, com aquelles pel·lícules dels anys 60 que agafaves i picaves de mans i s'engegava la música
a veure,
de jazz, baixaven les llums i s'engegava
sí,
la llar de foc.
D'acord, però un moment. A veure, Magma va ser treballador d'Apple. ¿Vale? A tu et van demanar implicar el teu Apple ID personal.
Però va ser un treballador d'Apple de l'Apple Store
no,
i no guanyava 6 xifres.
Clar, no té res a veure. No. Mm, jo mai vaig... no he vinculat mai la meva Apple ID.
En tot cas, el que deia, les empreses són dictadures, algunes més amables, més... més... El problema d'Apple és que de cara de portes en fora va de guais, oh, la privacitat...
Apple i Apple Cupertino són...
Sí, i en canvi, cap a dins, fa el que fan totes les empreses, ¿vale? Que és marcar unes lleis pròpies, òbviament no poden ser... Sí, hi ha estatuts dels treballadors que s'han de respectar. ¿Vale? Als Estats Units els estatuts dels treballadors són una mica irrisoris, però bueno, allà estan. ¿Vale? I si no, que els hi preguntin als treballadors d'Amazon als Estats Units.
No em fan pena. No, de veritat, no em fan pena els treballadors d'Apple. Ja. Em parles dels treballadors de Glovo, em parles dels treballadors de Zara, em parles dels treballadors d'Explosivo, bueno, Rio Tinto...
El que dius, Manolo Manolete, si no sabes de què va, pa que te metes.
O sigui, els treballadors d'Apple... Els treballadors i les treballadores d'Apple i els éssers pluricel·lulars que treballen per Apple tenen l'oportunitat d'anar-se'n a treballar on sigui guanyant molts calés. Tots. No és allò que dius, és que si no treballo aquí no puc menjar.
El que passa que de veig... És un treballador de Globo. D'acord, sí, d'acord. Però aleshores per què vas... Sí, però aleshores per què vas de guais amb aquest tema?
Bueno, doncs perquè els de Verge els hi foten el micròfon i tenen un article de Verge i sobre tu els estàs fotent un altaveu. No fan pena... No fan pena, són, o sigui, són élites...
Sí, no, però aquí el problema no són els treballadors, Marc.
Estàs parlant de burris honets, gent que guanya el doble del que guanyem tu i jo junts i 100.000 vegades més del que guanyem per mossega la poma, i aquests senyors pobrets, és que a l'empresa no deixen el
infinitament més del que guanyem de mossega la poma, perquè a mossega la poma no guanyem res. Exacte. Però en tot cas...
Però vaja, que hipòcrita no ve de nou, Tomàs. Apple està a Xina, Apple està en llocs on les dones no tenen els mateixos drets... I sempre...
Un moment, si entra el Marc ja no podràs parlar.
Un moment, a veure. Avui en dia, és a dir, una persona que té la capacitació per treballar a Apple o treballar a Google o treballar a Facebook en una empresa d'aquestes, té alternatives a porrons. Si és una persona que està molt preocupada per la seva privacitat, que està preocupada per les foques, pels planetes i pels nens i per els sugos de pinya i aquest tipus de coses... pot estar treballant en quantitat de projectes, de temes de cripto, de temes socials, de temes de sostenibilitat, guanyant pasta igualment.
Però ho estàs enfocant a l'individu i parlem de l'impuls.
Doncs has decidit treballar per a l'impuls.
Però Marc, has canviat el focus. Marc, Alier i Forment, has canviat el focus. Estàvem parlant de la companyia.
És que és el que toca, perquè no accepto el teu focus aquest de pobrets treballadors Apple. Els
jo no he dit pobrets. En cap moment he dit pobrets.
Apple no predica el que diu.
O és que Apple no té una cultura d'empresa particular. Doncs que se la quedin. O sigui, si tu ets una persona dius, és que jo estic treballant al Mercadona i si no treballo al Mercadona me'n vaig al puto paro i no puc pagar la hipoteca. Dic, hòstia, doncs preocupem-nos per la cultura d'empresa del Mercadona, pels treballadors del Mercadona, però pels treballadors de l'Apple. Que se'n poden anar a treballar on els doni la gana, en el país que vulguin, guanyar els calés que vulguis. Que són tan burros que viuen a prop de San Francisco, que són dels llocs més infectes de la Terra.
Perquè no els hi deixen fer remot, ara.
Perquè no els hi deixen fer... Oi, pobret, és que no em deixen fer remot i tinc que viure a San Francisco. I a sobre, clar, és que hi ha gent cagant-se per terra perquè no tenen pàters públics i la gent té que dormir al carrer. I quan hi ha el coronavirus agafen els pàrquings, els foten una quadrícula perquè es puguin confinar bé. Doncs si estàs treballant aquí i estàs guanyant aquests calés tenint totes les oportunitats del món i tenint tota la cultura del món i tota la formació del món i són dels treballadors més buscats del món, si no t'agrada, te'n vas i votes amb les teves putes cares. I prou! Ja està!
Vale, està clar el teu posicionament, o sigui, Marc.
Ja aquí té oportunitat, ja aquí té alternatives. Ja aquí té alternatives. I aquí no. Aquests tenen alternatives. Doncs que facin, no els defensarem a mossega la poma.
Bueno, una altra opinió, a veure si una mica més sensata. Miquel, tu què?
Sí, puc parlar?
Sí, va, tira.
Tenim permís.
Home, és complicat, és un tema complicat, realment, és el que dèiem. És a dir, al final, una cosa és el que Apple ven a tothom i el guai que és tot, i al final després és el que és. Però al final estic d'acord amb tu, també, Tomàs, el que deies, que les empreses són dictadures. És a dir, al final, les empreses han de fer les coses i han de fer-les d'una manera. D'entrada, no crec que... No he tingut temps de llegir l'article ni veure, però els obliguen a lligar-ho o els recomanen per poder-ho provar?
L'article és molt extens i no només... la denúncia no només ve per això de l'Apple ID lligat, ¿vale? Ve perquè si tu estàs provant determinades funcionalitats, ho has de fer... ho has de fer interactuant amb determinades coses i aleshores sí que no va bé que hi hagi dos Apple IDs. És a dir, exposes una mica el teu funcionament normal del teu dia a dia. Bueno. Si no, pots separar la part laboral de la part personal.
Però això, vale? Això no només, o sigui, amb empreses locals o el que sigui, també passa. O sigui, el tema de la d'autentificació aquesta, tothom ho té en el seu mòbil.
Segur que passa a Facebook. Casos, o sigui, segur que passa a Facebook. El que passa que Facebook ja sabem que són dolents.
Que alguna cosa personal per la feina... Sempre, mira, sempre hi ha,
però és que no? Perquè és com en qualsevol cosa.
Mira, l'única cosa que sí que...
En qualsevol lloc que treballem.
Sí. Passar a qualsevol lloc, si no... Però estem parlant de gent que té alternatives. Hi ha gent que té opcions. Que poden
ara, que aquesta coses. Gent es pot comprar un telèfon a part, es pot fer un Apple ID a part, ara, com que no desconec exactament què deus fer.
Tenen els medis per fer-ho. No sé. Jo tinc el mòbil amb el que tinc les relacions amb les empreses i tinc un altre, allò, com el senyor que agafa i que vol tindre un afer i té un mòbil per parlar amb la família i un per parlar amb la respectiva.
Amb l'afer.
Amb l'afer, punt.
Bueno, saltem de notícia, va, que hi ha moltes i encara no m'ha arribat a l'hora de la Keynote. Una altra cosa, una notícia que també m'ha cridat l'atenció d'Apple aquesta setmana. Apple acomiada a Doug Field. Sabeu qui és en Doug Field?
No.
Jo no el coneixia.
Vale, doncs és el vice... Era, perquè ja no és, l'han fotut fora o ha marxat. És el vicepresident del projecte d'Apple Car. Era un tio que venia de Tesla i que ara l'ha fitxat Ford. Vale? Estava dins del projecte Titan, que és aquest nom intern de projecte que ja portava anys generant rumors dins Cupertino, i que estaria associat a la conducció autònoma de vehicles. Vale? Vol dir que...
S'havia dit que el... Persona, o tenen més gent.
Que el Tim Cook ja porta una dècada en Apple i que abans de marxar havia de sortir el projecte de Titan, que no sabem si és software, si és hardware, no sabem res.
No, perquè, a veure, l'Apple Car, el que és l'Apple Car, al final és aquest sistema d'interoperabilitat amb cotxes.
Sí, però parlàvem de conducció autònoma.
El producte de cotxe autònom i tal. És molt complicat perquè el problema està en que, per una banda, Tesla els està sobrepassant a tots. Si pensem, recordem ara fa 3-4 anys quan estaven dient els superexperts en temes de conducció autònoma, jo recordo haver vist vídeos de superexperts dient que sense LiDAR no es podia fer, que sense LiDAR no es podia fer perquè no hi havia manera, que es necessitava LiDAR per fer conducció autònoma, i en canvi els sistemes actuals que està traient, les actualitzacions actuals de Tesla, estan treballant únicament amb càmeres. Sota l'argumentació de que, escolta, si les persones som capaços doncs, de conduir només amb informació visual, potser informació auditiva, doncs, i amb inèrcies.
Sí, que les persones són persones i no som murciàlegos, clar, no som murciàlegos, no som ratpenats, i conduïm cotxes.
Però jo els dic, clar, que... Però el que passa és que Tesla, el que passa és que té milions de cotxes per tot el món conduint i cada vegada que algú fa un quilòmetre amb un Tesla, encara que sigui jo fotent-lo de rapar per aquí per la Cisa, doncs...
Clar, Tesla col·lecciona informació.
Tesla està aprenent. I està,
amb el consentiment dels usuaris o no?
No va tenir consentiment.
No, que no sé si demana consentiment Tesla per tot.
Bueno, quan compres el cotxe segur que et deuen dir coses. Deuen dir, accepta-ho vostè, brrrr,
segur.
L'enllasca, sí. I més quan no tenim culpa de res ni d'això, i després ja ens parlem amb els advocats.
Si és que saben, és com que ja... regalen les Spotify, saben hasta la música que...
Llavors, a veure... Apple
et regalen la Spotify?
Amb encara els Model S que... et venia una compte de Spotify gratis. I una SIM.
A veure, fixeu-vos una cosa. Apple i Tesla en realitat són empreses que s'assemblen molt en un aspecte. Apple, la seva opció sempre va ser tindre tot el widget. Nosaltres fabriquem, dissenyem el hardware, dissenyem els components, dissenyem el software, dissenyem la xarxa, ho dissenyem tot i per tant tenim un producte integrat. De fet, aquesta és la gran aposta que tens amb l'Apple Silicon. Tu pots tenir un sistema operatiu absolutament optimitzat per al teu sistema operatiu i llavors totes les ineficiències que pugui haver-hi doncs, d'altres alternatives que diguéssim que han de ser més genèriques, doncs tu pots agafar i dissenyar el sistema operatiu per al xip i el xip per al sistema operatiu i tindre una pila vertical. I en canvi Tesla, de l'altra manera, bàsicament la idea és que entra alumini per un costat i per l'altra banda surten cotxes. Bateria, alumini, liti, plàstic i per l'altra banda van sortint Model 3 i Model S i coses d'aquest estil. I és una mica la idea aquesta de que si tu integres tot ets prou potent per fer això, aconsegueixes unes eficiències i, a més, crees una cosa que els teus competidors no són capaços de fer. Perquè si jo estic agafant i fent un producte com un iPhone el 2007, en el que jo agafava components del mercat i muntava un telèfon, doncs, cap de dos anys pots sortir Samsung amb el Samsung Galaxy 3, que bàsicament és una còpia de l'iPhone 3S. Vale? Perquè s'ha fet components de mercat. En el moment que tu dius que jo començo a cada vegada tinc el meu xip superintegrat i tinc el meu sistema operatiu d'allò, doncs no, tu tindràs un telèfon que potser serà un rectangle multitouch, però no serà un iPhone perquè hi ha moltes coses que estan aquí dintre. Llavors Tesla té el mateix. Llavors, clar, si Apple ha de continuar amb aquesta estratègia, no pot vendre un sistema operatiu, un sistema de conducció autònoma perquè tu puguis muntar amb un Ford o amb un Mercedes o amb un Seat Ibiza o amb un Nivalada. No, el que té que, la filosofia d'Apple seria dir, anem a fabricar un cotxe i aquí tens un cotxe amb una poma davant. I segurament hi hauria mercat, però clar, collons, Tesla per poder-s'hi ficar va estar molts anys. El que passa que Tesla per fer-ho es va tindre que capitalitzar i Apple pot agafar i pot dir, escolta, és que fotem 100.000 milions de dòlars en un projecte de començar a fabricació i ens hi posem demà. I poden entrar en qualsevol mercat a sac. Llavors, què fotran? Jo què sé, el que tinguin ganes de fer. El que passa és que
Apple, com tota empresa, té limitacions.
Les limitacions
i les té en relació als seus stakeholders. És a dir, projectes locus no els poden fer.
No, però la limitació actual d'Apple és que hem arribat al peak phone. No es venen més telèfons, i a més el telèfon comença a ser menys rellevant. I hi ha molts analistes que porten uns
pensaments. Sí, i ara en parlarem, que a la notícia que ve...
La pantalla del mòbil no és prou gran i tens auriculars, tens dispositius wearables, tens coses... O sigui, el telèfon pot ser un hub per tot aquest tipus de coses inicialment, però fins i tot ara tu pots agafar l'Apple Watch i els AirPods i te'n vas a córrer i no necessites portar el mòbil. I pots fer trucades, i pots rebre missatges, i pots fer que Siri
t'afegeixi
els mails, i pots fer moltes coses sense portar el mòbil a sobre, amb la qual cosa el mòbil s'està desmaterialitzant. El mòbil seguirà sent la càmera d'alta gamma i la pantalla petita d'allò, però no creixerà l'iPhone. I Apple té que seguir creixent, perquè si no, no podrà mantenir la valoració aquesta de 2 trilions de dòlars que tenen a borsa, amb la qual cosa tindran que obrir nous mercats. I els AirPods, doncs, bueno, no crec que sigui el mercat aquest. I a l'Apple Watch, no ho sé. Sembla ser que Facebook i Ray-Ban s'han juntat ara per treure les ulleres aquestes, que suposo que agafaran unes Ray-Ban Oculus Rift, però no sembla tan llunàtic amb les ulleres. Amb la qual cosa, escolta, la part dels wearables doncs, té molta competència i porten molts anys amb l'Apple Car. Llavors, és una manera d'obrir un mercat, sobretot perquè doni expectatives als stakeholders per guanyar, perquè és que arriba un moment que dius, escolta, tenen 1.000 milions d'usuaris, però que no creixeran els 1.000 milions d'usuaris perquè ha arribat al seu...
No, i a més hi ha un altre tema.
De nivell de preu...
No només no creixeran d'usuaris, sinó que creixeran amb algunes línies importants, com és la línia, per exemple, de l'App Store, i que tothom ara se'ls ha tirat a sobre, i la justícia i els països han d'obrir les portes, no poden cobrar aquest 30% in eternum...
I més que ara el problema està que l'App Store és infecta i no permet trobar coses. Aquí en Miquel potser ens en pot parlar més, però l'App Store és una pesadilla. O sigui,
el problema, però, sempre és que tothom es queixa per tot, eh?
Com?
Que al final tothom es queixa per tot. Ara ens queixem del 30% aquest, però podríem parlar com funcionava abans la distribució de software per mòbil i què arribava als desenvolupadors. Perquè estem parlant de què? O menys. Perquè
havies d'anar a través
de... Al final anaves lligat als portals Emoción, aquests de Movistar o el de Vodafone o no sé què, i et pagaven el que els donava la gana. I tots, per guanyar un mínim, i quan va arribar aquest 30% era la panacea i tothom estava contentíssim. I ara hi ha arribat el punt que tothom diu, és que es queden un 30%. I tots cabrejats.
No, això, jo amb això sempre he estat d'acord amb el 30%. Bueno, el número són les normes d'allò, però el tema que no puguis executar altre tipus de software, el tema de la limitació de que aparegui software lliure, sobretot en iPad Pro, la plataforma iPad Pro, collons, poder moure un Git o alguna cosa més en un iPad Pro estaria bé. I després el problema està que l'App Store com a aplicació és una aplicació molt dolenta. És una aplicació dolenta. O sigui, jo no sé tu, però jo trobo les aplicacions que jo necessito a la web, no les trobo a l'App Store. Trobo les aplicacions a la web, 10 mejores aplicaciones pues, que hacen zumo de naranja i tries el que vols i amb el link
trobo... Però també ha millorat això. Això també ha millorat amb els anys, perquè recordeu com era l'App Store al principi i sí, sí, evidentment, no trobes el que busques i costa molt i a més busques alguna cosa i entre la publicitat i les keywords dels altres acabes trobant la competència sempre abans que el que tu busques.
Exacte. Exacte, i a més a més, l'horror de tanta aplicació suportada per apps.
Crec que l'Àlex Barredo deia l'altre dia.
Digue't pronuncis.
Sí, deia que podríem anar... No era l'Àlex Barredo, no, era un altre podcast. Ja me'n recordaré, disculpeu que ara no puc donar la referència. Comentava que un dels possibles escenaris on podem anar amb l'App Store és similar a el que ara passa amb els Mac. Vale? Els Mac tenen la signatura de les aplicacions, eh? Els arxius diguéssim estan signats, hi ha una vigilància d'Apple però és molt més light i hi ha un procés on t'avisa i diu, i et diu com a usuari i has d'entrar a la configuració, a les preferències del sistema i tot el rotllo per dir que aquesta aplicació no ve de l'App Store, te l'has baixat d'un desenvolupador, la tinc signada, però si l'executes i fa pupa, pues jo no me hago responsable.
Confies, no? Vale? Confies. Pues,
clar, què passa? Que això hauria de ser així i nosaltres, com a usuaris, ho veiem claríssim. Què passa? Que no som ni de lluny la mitjana d'usuaris d'un iPhone. Vale?
Ja, però sabeu per què ho fan, això, no? També és per mantenir el que parlava abans el Marc de Tesla i tal, de mantenir un ecosistema controlat i veure que realment tot funciona. Si tu et comences a instal·lar software que no saps què fa, que pot deixar coses en background, que deixa coses executant-se, al final la teva experiència amb iPhone serà, hòstia, és que em va lent, la bateria se m'acaba en 2 hores. Tu no donaràs la culpa a el que tu has instal·lat. Però acabaràs dient que el que no va bé és el telèfon.
Però, Miquel...
I l'Apple Store...
Que sí, que sí! Marc, estic d'acord amb tu i estic d'acord amb que has de ser lliure de fer el que et doni la gana i de poder instal·lar el que et doni la gana.
No, però a part d'això...
Jo crec que al final és un conjunt de tot plegat.
Però una cosa...
De fet, ja és així abans, Miquel.
S'executen en sandbox, les aplicacions. Si el sandbox està prou ben fet, on hi ha el problema?
Sí, però aquest sandbox s'ha anat ampliant. S'ha anat ampliant, perquè abans... Tu sorties d'una app i aquella app es moria. És a dir, no feia res. Ara ja pots deixar no sé quina fent no sé què en background. No sé quina fent no sé què.
No, hi ha un altre problema, Marc. I és que tu descarregues una aplicació...
Vale. Vols que accedeixi als contactes? Vale. Vols que accedeixi a la càmera? Vale. Vols que accedeixi...
No, hi ha un problema encara més greu. Marc, hi ha un problema més greu. I, Miquel, si sortim de l'ecosistema de l'App Store i tu tens una aplicació que te la pots baixar d'una store diferent, vale? Alhora, perquè aquesta store diferent també hauria de ser una aplicació de l'App Store, vale?
Sí.
Però bueno, hi ha maneres. Una App Store diferent on hi ha purchasing apps, vale? On i aleshores Apple perd tot el control d'això. Per a lo bueno i per a lo malo, perd el control de cobrar-te el dret de pernada, la seva comissió, però també els usuaris perden el control de que te la poden estar fotent.
Però si és com està ara, hi ha moltes etapes.
També tinguem en compte una cosa. Quin és el percentatge de gent que en els seus iPhones no té instal·lat el Google Maps? Perquè el Maps ve per defecte i la gent accedeix al Maps i no se'n donen compte que estan fent servir els Maps d'Apple. O sigui, nosaltres, si els oients de buscar la
Maps que està pensat només per San Francisco i los amigos de Cupertino.
No va malament.
Ha canviat molt. Ha canviat molt.
I de fet, la interfície d'Apple Maps a mi sempre m'ha semblat millor.
Direcció i les instruccions per mi, a mi m'agrada més com les dono quan condueixo.
A mi la interfície... L'únic que Google guanya sota el meu criteri és amb el tema de la cerca i no podia ser d'una altra manera.
Sí,
però la interfície de l'Apple Maps per
mi és molt superior. Jo soc un fan de
Waze. És molt el Waze també està bé.
Bueno, el Waze que és
jo estic deixant el Waze i estic passant a l'Apple Maps i és una mica per això, per l'interfície i perquè, a més, està funcionant bé. És a dir, a vegades t'enviava no sé on i des de fa una bona temporada que està funcionant molt bé i la integració amb el CarPlay
és molt bé.
Ara Waze ja l'ha fet. Però també ho ha anat molt tard, en fer segons quines integracions.
I la veu del Google Maps em sembla horrible, amb el català.
Google Maps no té veu.
No té veu.
En català.
Penseu que
un... I en Waze sí.
Ah, no,
en sí. En Waze sí que té veu.
En Waze accept... el Miquel.
Sí. Però és igual, en espanyol tampoc va bé.
En català té...
En català no fa res, fa pip,
no, fa pip, 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 pip.
I ja està.
Bueno, escolteu, hem d'acabar...
La gent està intentant configurar-ho.
Tanquem aquest capítol de coses d'Apple i de tertúlia apeliana parlant de la keynote de la setmana vinent. La keynote on es presenta...
No serà una keynote, serà California
bueno,
Streaming.
Streaming keynote. California Streaming. Vale, rumors. Streaming. Es presenta el nou iPhone 13, es presenta el nou Apple Watch Series 7 i aquí diu també que uns AirPods normals, sí. La versió 3. Vale? No els Pro, no els que tenen cancel·lació de soroll, sinó només els normals.
De fet, diuen que estèticament seran molt semblants als Pro.
Sí, però no tenen cancel·lació de soroll, que és el més interessant dels Pro.
Clar,
sí,
clar,
i la durada de la bateria, que també...
Bueno, el que no és interessant dels Pro és el preu, bàsicament.
Ja. Hi ha uns earbooks d'aquests de la casa, bueno, que valien 50 o 60 euros.
D'aquí?
Sí, que són...
De Huawei?
No, Huawei no, són de l'altra marca d'Apple.
Ah, dels Beats, dels Beats.
Dels Beats, sí, no? Hi ha uns Beats molt més econòmics.
Sí, els van treure no fa gaire. Bueno, molt més.
Però... Sí, sí, no, molt més econòmics, menys, comparats amb uns AirPods Pro, eh?
Però porten un cable, no?
No ho sé, si, jo crec que no porten cable. I crec que es connecten a tot arreu, porten el chip famós i, a més, sí, tenen cancel·lació de soroll. Vull dir que el loro, eh? No sé si val la pena comprar.
Alguna trampa hi ha d'haver.
És que amb els auriculars hi ha molt calé a guanyar. Perquè bàsicament és que és un imant, una petita membrana, l'únic que hi ha és la recerca que hagis fet doncs, perquè soni bé. Però en quant a materials, valen el mateix els xinos baratos que els més cars que et puguis comprar.
Sí, però fins abans dels AirPods...
Una recerca i control de qualitat en fabricació. Ara
però
sí,
cuidado, hi ha una diferència gran dels AirPods als auriculars que hi havia fins ara, perquè els AirPods són independents, cadascun té una antena independent i en canvi...
Sí. No, i el fet que puguin treballar junts i que puguin treballar per separat és tot una conya i és un producte fantàstic.
Teniu ganes de keynote o no?
Sí.
Més que res perquè serà el primer cop que em compri un iPhone nou de trinca. O sigui.
Et compraràs un iPhone 13?
Magma.
Possiblement.
What's that? Possiblement. I la resta, Marc, Miquel?
Jo tinc una notificació, per si no s'hauria de borrar. Tinc una notícia sobre l'iPhone. Sobre l'iPhone, i és que aquest estiu, quan he anat de vacances, ha sigut el primer any que el mes d'agost jo i la meva dona hem deixat la càmera a casa. Hem deixat una reflex i guardades a l'armari.
Perquè això és important que vosaltres després, passat un temps, editeu, publiqueu les fotografies,
sí, sí,
els de viatge...
Nosaltres fem, des que van néixer els nanos, fem per cada nano, per cada un dels nanos, fem com el videoclip de l'any.
I llavors borreu totes les fotos?
No, les fotos les guardem, o sigui, les fotos les filtrem i les guardem. Guardem les fotos, borrem els vídeos i tenim el videoclip de l'any guardat. El que borrem són els vídeos, per si no tinc això. I fem una selecció de fotografia, però, per exemple, la meva dona porta un bloc de viatges sempre ens agrada fer fotografia de viatge i tal, i amb l'iPhone 11 Pro i el 12 mini que té la meva dona no hem necessitat o sigui, a mi m'ha faltat un zoom. Jo, si em ve un iPhone, jo què sé, amb un 125 equivalent, doncs seria molt feliç, però amb el gran angular que porta el 12 amb els tres objectius de l'11 Pro i la qualitat de fotografia que et dona, sobretot quan hi ha condicions de llum estranyes, que hi ha massa sol o que està núvol...
Les fotos nocturnes estan guais,
no? No, o simplement fotos amb llum estranya, o si vas un dia que està núvol, doncs fotos collonudes. Perquè les enfoca perfectament i, en canvi, amb una reflex, per fer la foto ben feta, has de plantar el trípode i començar a medir la llum i no sé quantes coses. En canvi, dius, hòstia, portàvem molts anys amb aquest debat i dic jo, per mi ja, pels meus usos, que jo era un usuari de reflex i després de micro 4 terços, perquè eren massa grans les reflex, la reflex es pot quedar a casa. O sigui, em falta el
zoom. Què és això, micro 4 terços?
Les mirrorless. Les càmeres aquestes sense que pots canviar els objectius, però que no té
mirall.
No té mirall, el format és les mirrorless aquestes. Sense mirall, però que...
Jo ets a dir que la meva dona també molts dies també deixa la Reflex a casa.
I la Núria, les la, de, la, endut, la Núria és la de fotografia. Núria Cuinetes.
Sí, sí.
Que jo la tinc molt vista amb aquella càmera enorme. I la Reflex la deixa a casa molts dies.
Molts dies. Perquè, clar, al final també és un engorro anar carregats amb tots els trastos.
Home, clar,
i ella té un 11 Pro. Ella té un 11 Pro i l'11 Pro amb les tres lents i tot plegat. Al final, moltes fotografies surten... Al final porta el Lightroom dins del mòbil, l'edició des del mòbil i ja està.
Directament. Directament. És la mort de la... És la mort de la... O el confinament de la càmera pro al sector superpro.
Veniu a mi. Veniu a mi en el sentit de que el Mac me deia que s'ha de canviar l'iPhone, d'acord? Jo tinc l'Apple Watch Series 5, tinc l'iPhone 11 Pro... Res del que he vist ara en els rumors em fan venir ganes d'actualitzar res d'aquests dos aparells.
Que jo tinc un 8, tinc l'iPhone 8.
Bueno, clar, en el teu cas potser sí.
Jo tinc un Apple Watch 2 i potser entro al
mercat. I tu tens, Miquel,
l'XS. L'XS Max.
Jo, de moment, no tinc això. Tinc un MacBook Pro del 2015, de 13, i crec hagués sigut l'hora l'any passat amb els primers o ara amb els M1s i tal, però no ho tenia clar. Aquest any tocaria renovació del MacBook Pro i li he estat donant moltes voltes, això que us explicava al principi, i crec que no
ho farem
compraré
fora del
un...
T'esperaràs a l'any que ve?
Fora del podcast.
No. A veure, em compraré un Windows, necessito un ordinador Windows, vale? Per temes de que tinc, necessito executar un software que, si em comprés un ordinador nou amb un M1, ningú em garanteix
perquè que tingui... Perquè t'agrada patir.
No, bueno, m'agrada patir no. És que em passa com al Marc, que ell té coses de control numèric, jo tinc coses de radioaficionat que només funcionen amb Windows. Punto.
Sí, sí.
Aleshores, si no podem...
Dir, en lloc de mossega la poma serà obre la finestra.
Obre la finestra.
Sí, però si necessites això... És, jo, Tomàs, el que faria de tu, jo aquí, jo te diria... Agafes el MacBook Pro que tens, busques algú en la comunitat mossegui que te'l canvi per un portàtil PC i te'l compres.
No, no. Jo, a veure, no I passaré de 0 a 100.
Jo sé que tinc una màquina que té fa 7 anys, de fa 7 anys que li he canviat amb un amic per una màquina. I he fet un truque, m'ha donat un PC...
Fins ahir a la nit no tenia clar què fer, però aquesta nit he somiat i ja tinc clar què fer, perquè sabeu que les persones humanes somiem i arreglem el món.
No somiat res sobre calmants de cavalls contra el coronavirus, perquè potser és una idea.
No, el que faré serà el següent. En lloc de destinar tota la pasta a canviar-me per un MacBook Pro nou, que la majoria del temps està a casa i està tancat, vull dir, està funcionant, però té la pantalla tancada perquè utilitzo un monitor extern, ¿vale? El que faré serà
un iMac de colorets.
No.
Un iMac taronja, això...
Miraré si surt un Mac Mini, un Mac Mini nou, amb el M1 vitaminat, o M2, o M1X, o com
no,
se digui, vale?
Bueno,
si surt...
No, però arribarà aquest any.
No em gastaré tota la pasta...
Aquest any de Mac Mini, un altre cop?
No. A l'M2 hi ha rumors.
Però
Mac Mini no,
Bueno, en tot cas, no em canviaré...
Hem de tindre acabada la gamma de Mac abans del juny de l'any que ve. Hem de tindre tota la gamma canviada.
I alguna actualitzada. En tot cas, no pagaré per un nou MacBook Pro. Els diners que m'estalviï, una part aniran a comprar-me un PC amb Windows portàtil bàsic, perquè no necessito canya aquí. Només
un
necessito
EPC
poder...
d'aquells justets.
No, un EPC no. M'estava mirant una Surface. I la resta per fer birres. Ja i està. Juergues i jaleos. I ja està.
Vale, està bé. Amb lo de les birres m'has convençut. Jo tinc una pregunta també sobre ordinadors, però jo tinc un problema. Jo tinc el
Mac... El que acabo d'explicar és molt fort, Des del 2007 he fet a la meva vida que anar... caient dintre d'aquesta mena de remolí que es diu Apple, i tot el meu ecosistema és Apple. I ara, per primer cop des del 2007, me n'estic sortint. Hòstia, al loro.
Ja tornaràs.
Jo tinc un dubte. Us explico el meu problema i el Mac me dona consell, potser en Miquel també. Tinc un problema. Tinc el MacBook Pro més gros. El 16 polzades i 9 build to order amb tota la RAM universal del món i el fotut és...
El més gros no, perquè el més gros era de 17, que ja no es fa.
No, el que es fan ara, el més gros que fan ara. El més gros que fan ara. I el problema que tinc és que quan estic fent CAD, quan estic fent CAD-CAM, estic matant la màquina. La màquina
tens software natiu, perdona, tens software natiu per Apple, per macOS, per
fer CAD-CAM? Sí, és el Adobe Fusion 360 i és per Apple i és la versió Intel, però quan comences a agafar i a fer segons quins tipus de coses en 3D i trajectòries de mecanitzats i tal, comences a ser cavall...
Necessites un Mac Pro. Necessites un Mac Pro amb rodes de 800 euros.
Però vas amb rodes de processador de memòria.
Si no, les rodes de l'Heroi Merlin, hi ha unes rodes de l'Heroi Merlin per 90 cèntims cada una, que també fan la feina. Una mica...
Si no, les rodes del MacBook Pro de 400 euros, que segur que van.
Aquella és molt... Aquella és molt...
Jo crec que amb un M1 notaràs diferència.
Però hi ha versió del Fusion.
Tinc un i9, 32 gigas, Mega Machinon. La meva pregunta és si valdria la pena
no
posar-me una gràfica externa, perquè en aquest cas sí que és un software que aprofitaria.
Amb l'M1 no pots...
Sí.
Amb l'M1 no pots posar gràfiques externes.
Jo sí que puc posar-me una gràfica externa, això ho aguantaria... Tu tens experiència o coneixement de causes? Els mossegis que m'ho expliquin. Si algú està treballant amb gràfiques externes, per dir...
Segur que algun mossegui et pot donar algun consell, Marc.
Perquè... La Blackmagic, no? Una d'aquestes així...
Que van per Thunderbolt, no?
Sí, una d'aquestes per Thunderbolt.
Però compte, aleshores, no canvis a M1, que de moment només pot portar un monitor fora, a part del que porta dins, sí. I no admet gràfiques externes.
Jo és que els meus requisits gràfics són
de
fa 15 anys, dels 90, o sigui que no tinc més requisits.
És que, clar, quan ja més o menys el vídeo, ja aquesta màquina, ja anava amb el vídeo 1080p, 1080, no 4K. Amb el vídeo doncs podia fer coses així molt decents, molta comoditat, pim-pam, pim-pam. Ara, a la que estic modelant guitarres senceres, amb la guitarra sencera, la cosa...
Normal.
Normal. I dius, ostres, tu...
Bueno, va, si algú m'ho segui, sap
si no
alguna cosa...
Si no, potser passar-me un mega PC amb màquina, perquè la màquina... El software aquest també el puc servir. Jo
exacte, passa't a Windows ja també, tu. Sí.
És que la vida ens porta aquí, Marc. Jo t'ho vaig dir l'altre dia. Tu i jo tornarem al Windows.
No, aquesta màquina Windows que tinc aquí no és Windows, en realitat. No està ni enxufada a internet. I vaig entrant a l'aplicació aquesta de CNC que sembla feta per MS-DOS a l'any 1983 i no surto de l'aplicació. I no surt
perquè
mai
de l'aplicació. El software aquest industrial, jo també amb els meus pares, amb els negocis i tal, per què és tan... Per què? O sigui, per què el software industrial?
Perquè és legacy.
M'estic pensant de cobrir el teclat amb IronFix.
Això és el que passa, Magma, que fer software dedicat és molt car. A veure, un moment.
És que vols comprar un escàner d'aquests de
multimèdia? Programar és caríssim. Nois, programar és caríssim. Fer una aplicació és molt cara. Mantenir-la és 100 vegades més cara que fer-la. Vale? I els que la van fer ja no estan, s'han anat, o s'han jubilat, o s'han perdut, ja no tenen, ja ningú té el coneixement.
Els lliguen a la merda.
Treballa tu, que estic jubilat. M'entens? Vull dir que, aquí qui ens pot dir millor que ningú de què va la cosa és el Miquel. O sigui, Miquel, el 99% del valor d'una aplicació no és el desenvolupar-la, és el mantenir-la. Ningú
sí,
la pot...
Sí. Però tota aquesta gent també s'han passat a subscripció i encara et porten un escàner amb el port aquell de fa 60.000 anys, que és més gran que...
El serial.
Una cosa d'aquesta, sí.
Bueno, els equips de radioaficionat encara van amb port serial també. Vull dir, i encara sort que alguns tenen USB. Sí. Bueno, escolteu, anem cap a la comunitat. Ja tanquem el capítol d'Apple, si us sembla, perquè és que si no, ja hem passat l'hora.
Jo, de l'única cosa que tinc curiositat de la Keynote seran de les corretges de l'Apple Watch, que diuen que no hi ha stock, que no sé què, o sigui que poder
fer un tastet de les corretges. I si tornen a pujar la borda amb la grua a dalt de tot de la...
Bueno, va.
Anem
a la comunitat, que tinc un parell de tres de coses.
No, però seria una putada que les corretges no funcionessin.
O no fossin compatibles, que és el que diuen.
Espero,
que no seran.
Espero que no, espero. Bueno.
Vinga, anem a la comunitat.
De fet, no crec que passi. We'll be right back.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, comunitat, nois, a veure, primer de tot, agrair a en Josep Maria Taribó, que és un nou mecenes a través de la Xeta. Vull dir que l'estiu no ha sigut, ha sigut valuós, perquè tot i que no hem tingut gaires programes, com a mínim tenim un nou mecenes. I des d'aquí...
Però el vot de les propostes anava fent, no?
Sí, sí, però com a... el vot de les propostes anava fent, la... però era només per la gent de Telegram. Perquè
per
no
cert, vaig... el vot de les propostes, aquests de Google em cobren un cèntim cada mes, al loro. No sé per, com,
no per tant, que del paguem, no?
Bueno, són 12 cèntims a l'any.
Vale, ho mirarem, ho mirarem. Vale, un altre.
És que és boníssima la factura, un cèntim.
Un altre. És una tradició a Mossega la Poma que cada any, quan un dels nostres oients que viu a San Francisco, que és en Ramon Maria Gallar, sí, ve a veure aquí. Els seus, ve a veure els seus familiars a Barcelona, vingui a l'estudi, perquè normalment si està una setmaneta o 10 dies, i ens porti xocolata. ¿Vale? Què passa? Que l'any passat, pobre, amb la pandèmia no va poder venir. I nosaltres tampoc érem a l'estudi, perquè hi havia pandèmia. ¿Vale? I enguany, finalment ha pogut venir i ha portat xocolata. Però ara no estem nosaltres a l'estudi. ¿Vale? Tot una desgràcia. El que farem serà intentar trobar-nos, si jo t'ho dic, Marc, a tu, perquè tu no ho saps, ets nou, intentar trobar-nos dilluns que ve, vinent, dia 13 de setembre, a partir de les 18:30 a la Maquinista per fer un cafè o una cervesa, ¿vale? I si tu vols venir, Marc, doncs perfecte. Ja sabem que és una hora complicada amb nens.
Dilluns em fan una operació maxilofacial, o sigui que no.
És dilluns al final.
Sí, a les 9 del matí no crec que estigui. No crec ni que estigui. Amb una mica de sort estaré dimecres, però jo potser parlaré menys.
FaceTime.
Què?
FaceTime i ja està, Marc.
Si estic a, tal com, no, tal com porto les dues últimes pinta. Setmanes, crec que el dilluns estaré allò fet una merda, més o menys jo que sé com...
Bueno, per què ho explico, per què ho explico això públicament quan és una cosa més privé? Ho explico perquè si algú mossegui...
que vulgui si, passar-se... A veure, no seria estigueu, la primera vegada que ens trobem els mosseguis a la Maquinista. Exacte, crec que va haver-hi una vegada que venien un iPhone... van inaugurar l'Apple Store. Sí. Quan van inaugurar l'Apple Store en la Maquinista va haver-hi una trobada mossegui que va acabar fent unes braves.
Sí. Bueno, i estava el Miquel, que va ser mossegui del blog d'Apple en català. Vale, doncs
vam celebrar els 10 anys del blog d'Apple en català allà.
Correcte.
Si us en recordeu. Que
correcte, correcte.
Va ser el mateix any que van obrir l'Apple Store a la Maquinista?
Sí.
O per ahí?
Sí. Per ahí, per ahí. Bueno, en tot cas, seguiu-nos en el grup a la comunitat mossegui, en el grup de Mossega la Poma a Telegram, perquè si al final quedem, ho acabarem dient en allà i si algú es vol passar i fer una birra doncs benvinguts seran, ara anem tots a fer una birreta a la Maquinista, dilluns 13 a partir de les 18:30. Vale, dit això, anem a la segona part molt ràpidament i això, dir-vos que ens complau força inaugurar aquesta nova secció recurrent sobre domòtica conduïda per el present amic aquí, Miquel Labòria, i la idea és anar parlant i aprofundint sobre el món de la gestió de dispositius connectats a la nostra llar. No sé si intel·ligents o no, però com a mínim connectats. A veure, començarem avui per el que són aspectes més bàsics i sobretot per parlar dels diferents sistemes domòtics existents, intentant anar desgranant, baixant, aprofundint en properes sessions. ¿Vale? Ho explico així molt llarg i molt, molt de passada.
Hi ha els però, que bueno, la idea funcionen, és... els que fallen cada dos per tres i els que fallen...
Et dic una cosa, Marc, una vegada ho tens muntat, una vegada ho tens muntat, funciona molt... funciona força estable, per no dir molt, molt estable. ¿Vale?
Tot dependrà de lo que hi posis.
No? Sí.
Tot dependrà de lo que hi posis i com ho montis.
Va, Miquel, doncs tira endavant, perquè tu has fet una mica un recull de diferents sistemes i ordenem una mica els sistemes que algú que vulgui començar amb el món de la domòtica... Per on...
Jo crec que l'important d'aquesta secció també serà el que la gent vulgui preguntar o els dubtes que tingui la gent. És a dir, que jo crec que o per Telegram o per on sigui, que la gent escrigui i pregunti. Jo, en aquest primer programa, el que volia era una mica fer la foto actual de lo que és la domòtica a nivell domèstic, és a dir, com funcionen a les cases a nivell domèstic.
Una cosa, eh? perdona, una cosa. Aquest ecosistema era un garbuix bastant important fa 3, 4, 5 anys. La sort que tenim ara és que a data d'avui sembla que l'ecosistema ja està més o menys establert i és bastant... O sigui, hi ha moltes coses, o diverses coses, però les coses que hi ha són sòlides, ja són bastant robustes, no? Vale, vale, perdona, era només... Vull dir que no, això no, que expliquem no. Avui ja té... Parlar de domòtica fa 5 anys o 4 o 3 era més garbuix i avui les coses estan una mica més endreçades. Vale? Tira, tira.
Exacte. No, jo crec que hi ha tres grans tipus de domòtica, sobretot això a nivell domèstic. Una seria el HomeKit, que és la d'Apple, basat en l'ecosistema Apple, amb tot el que parlàvem. Vale? Pots accedir-hi des de Mac, des d'iPad, iOS, Watch, tots els usuaris 100% Apple. I que tota la família sigui Apple, important, es podrien basar en HomeKit única i exclusivament.
El Loro, això que acabes de dir, eh? I que tota la família sigui, perquè una vegada instal·les domòtica no serveix que el Marc Alier apagui i encengui els llums, sinó que tots els de casa tenen, han de poder fer-ho, vale? No vol dir que puguin fer de tot, però alguna cosa han de poder fer. I si no tenen dispositius compatibles, en el cas de HomeKit, amb Apple...
M'acabes de donar un motiu fantàstic perquè tota la família vagi amb Android i jo amb l'iPhone... I aquí ningú més obre la porta ni la llum i jo pujo
bueno,
i baixo
explica-li explica-li al Miquel Labòria i explica-li amb la porta del garatge amb els seus fills o la seva dona, vale?
També hem de dir que hi ha maneres d'interactuar entre diversos,
dictadura no total.
Bueno, però ara estem parlant de sistemes intentant fer la cosa simple. Continua. HomeKit, sí. Apple, vale.
Sí, i el Google Home, Google, vale? Aquí també hem de dir que Google Home hi ha la versió iOS, per tant, des d'un telèfon iPhone podríem executar domòtica...
Però no des d'un iPad o sí, també?
També, també.
Al des d'un Mac, sí o no?
Google acostuma a fer aplicacions per tots els sistemes operatius.
Des d'un Mac, també, i des d'un Apple Watch?
No, des d'un Mac crec que no, i un Apple Watch no. Tampoc. No tenen aplicació de moment. Vale? Okay. Té avantatges i inconvenients. És a dir, Google Home, per exemple, una de les coses que té és que les rutines... costa molt de definir, no és igual que quan anem a fer automatitzacions des d'un iPhone, que les automatitzacions són molt més fàcils Google... i últimament les han vitaminat molt.
Google ho fa molt, això. Diguéssim que crea la Foundation, això en Google Cloud Platform ho hem vist molt, eh? Creava les Foundations, donava, diguéssim, les... però al polir-ho per deixar, perquè l'usuari final ho fes servir o perquè el desenvolupador ho fes servir amb l'API ja creada, tancada i tot això... Pues no, havia una API allà, apanya-te tu com vulguis, vale? Entenc que una mica en domòtica i la part de Google Home passa una mica igual, no?
Exacte.
Que a la Foundation, vale. O sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho, però t'has de buscar la vida buscant gent que ho ha currat, APIs o històries, no?
Per exemple, tema càmeres, que amb HomeKit tu entres i veus les càmeres directament, si tu no vas a Google Home no pots veure les càmeres, i són... Però o ho has d'enviar cap a un Chromecast o ho has d'enviar cap a un Google Home Mini d'aquests en pantalla, però directament des del mòbil no et deixa. Coses d'aquestes que dius, bueno, persianes. Et deixa configurar la persiana, però només ho pots dir per veu, que faci alguna cosa. Coses rares. Suposo que mica en mica també, com dèiem, les coses evolucionen i ho aniran canviant a mesura que passi el temps. Vale? I l'última gran seria l'Alexa, que és la d'Amazon, sobretot pensada pels altaveus o pantalletes d'Amazon. Vale? Amb aquests grans tres serien com la gent pot dur domòtica una mica en el telèfon o en els dispositius de casa.
Una cosa, Miquel. Alguna cosa em diu que si tu vols casar-te amb una tecnologia i que duri molts anys i no et deixin tirat i t'abandonin, Google no has de ser el teu candidat. Perquè
a veure, la gran
tenen com
que
un currículum
un
del Google Graveyard.
Sí.
És com bueno,
això que passa no m'interessa que... i es queda aquí. Sí.
Però ara...
jo crec...
No, anava a dir al Marc que això era així fins fa el que parlava, més 5, 4, 3 anys, però que fins fa uns 3 anys cap aquí hi ha com una, un overlayer, o sigui, una capa superior que el conjunt de dispositius i el conjunt de diferents... sistemes acaba integrant-se per l'existència d'aquesta capa superior. ¿Vale? Per tant, tot allò que es parli amb la capa superior vingui amb el sistema que vingui, ho podràs acabar fent funcionant, en teoria. ¿Vale?
També hi ha molts fabricants que acostumen a donar suport als tres. És a dir, tu et compres un llum i és compatible amb HomeKit, amb Google i amb Alexa. Després hi ha fabricants que s'han casat només amb una tecnologia. L'Elgato EF, per exemple, només treballa amb HomeKit. Per tant, tot el que vulguis d'aquests aparells només ho podràs gestionar des de HomeKit. I després hi ha les capes intermitges. És a dir, coses que ens ajuden a fer-ho funcionar amb les diferents tipologies. Una és Homebridge, que ja n'hem parlat diverses vegades aquí al programa, que és una peça de software open source que normalment es posa en una Raspberry o es pot posar en un Mac, que estigui obert les 24 hores, que el que fa és traduir el que serien les ordres cap als dispositius i els posa a HomeKit. És a dir, què ens permet aquells dispositius que no siguin compatibles a HomeKit, posar-los a HomeKit. Vale.
I no hi ha cap hub, cap sistema hub que sigui open source i t'oblides de tota aquesta gent?
Aquí vindria a entrar Home Assistant. Home Assistant és un sistema open source tot ell que et dona la possibilitat de posar tots els dispositius que vulguis. Aquí fins i tot ells són capaços de posar un dispositiu HomeKit dins de Home Assistant, traduir-lo cap a Google, Alexa...
Suposo que és com el Homebridge invertit, no?
Sí, però aquest et dona més, perquè fins i tot et dona l'aplicació per gestionar-ho. Des d'iPhone, des de Mac, des de Linux, des del que et doni la gana. És a dir, et donen l'interfície.
Sí, de tal manera que, si, que tu podies comprar un dispositiu final, una bombeta, un mòdul de que controli la claraboia, el que sigui, que en passi d'Alexa, de HomeKit i del que sigui, que només es parli amb Homebridge i a partir d'aquí tu controles com et doni la gana. Clar, exacte. Exacte. Ai, home, assistant,
en ja aquí està. Crec que, o sigui, així com per exemple amb el tema del telèfon o la televisió o coses així que dius vull la màxima conveniència i d'això, amb una cosa com diguéssim com és la casa on estan implicades temes de seguretat, temes de privacitat heavy perquè hi ha càmeres i tot això, és dir, no dono res, ho munto tot jo, digui.
Home, assistant que... fins i tot ven l'aparatet, si vols, que és una Raspberry però te la venen ja perquè la montis a casa i et...
Amb una capseta impresa
en 3D. Tot el que són automatismes ho tinc posat a Home Assistant ara mateix. Perquè HomeKit em va estar donant problemes amb segons quins automatismes i aquí et donen...
S'han arreglat, per cert, o no? Les automatitzacions de HomeKit o segueixen...
El Miquel Labòria va tirar la tovallola i va dir, jo me'n vaig a Home Assistant i que us donguin per PTNR.
Bueno, vaig estar molts mesos pendent d'ells, amb trucades, amb mails...
I no veu arribar a bon port.
No.
Què tal és la comunitat?
I des que està tot amb Home Assistant no m'ha donat cap problema.
La comunitat de Home Assistant, què tal és?
Enorme. Enorme. A més, molts dels plugins que acaba desenvolupant la comunitat els integren ells, i si no hi ha plugins que els pots tenir per fora. Vull dir que al final està tot fet en Python, vale? A diferència que de Homebridge, que és amb Node.js, aquest està tot fet en Python i la comunitat és enorme. Si tens dubtes, si tens problemes, si tens qualsevol cosa, hi ha fòrums, hi ha de tot. I després és això, tu pots traduir cap a HomeKit, és a dir, pots exposar el Home Assistant a HomeKit, a Google, a Alexa... i a partir d'aquí utilitzar-lo.
Home, passar de JavaScript a Python ja és un gran què, eh?
No, penseu una cosa. Jo que sóc ex-developer, jo havia sigut developer però ja no ho sóc, jo per exemple aquesta setmana he tingut un problema, doncs, tema de gestió de dades, que necessitava programar. No hi havia més collons. En una hora i mitja, diguéssim, de trobar-me, estava programant. I el problema resol. O sigui, en Python tens una velocitat de, no d'aprendre, sinó de reaprendre. Allò de dius, hòstia, és que he perdut l'habilitat, no sé on estan les llibres, no sé on estan les coses. Amb un accés a Stack Overflow, amb un parell de llibres que tinguis controlats i a l'intèrpret de Python, si has sabut programar, t'hi tornes a posar en una hora. En una hora estàs tirant milles. I clar, els que, i això entenc que també serveix per a la persona que també és developer actiu però està tot el dia no de JS, però que,
sí, sí, escolta, sí.
Que en una estoneta et passes a Python i estàs fotent coses. I en canvi, sí. No de tot JS...
És complicat, és més complicat. Vale. Ja, aquests serien els grans... Els grans sistemes.
Avancem, que tenim 10 minuts i jo hem de parlar de propostes. Vinga, Miquel, aquests són els tres grans sistemes. Sí, però més coses.
Després, simplement, a tenir en compte sistemes com KNX, però aquests són, sobretot dins del món industrial, aquests estan pensats quan estem fent una casa nova. Vale? Jo, per exemple, a casa meva tenim KNX perquè és cablejat i com que estàvem fent tot el cablejat nou, vam poder muntar tot el sistema KNX. Després, amb Pons o, per exemple, amb Home Assistant, pots lligar-ho i afegir-ho dins de HomeKit i afegir el que vulguis. Aquí, per exemple, pots llums...
El que dius, sí, el Home Assistant et serveix, entenc, diguéssim, perquè és un top, tu poses les regles per poder agafar i generar les
automatitzacions. És el macro hub, no? És el macrosistema controlador.
El que em sembla espantós és com agafar i tirar de If This Then That. Hi ha gent que diu, no, automatitza tu casa, robot domòtica,
però If This Then That.
No, no fotis això, no fotis. No fotis.
No, home, no.
Tot això ho treus de sobre. Si voleu, un dia entrem en detall amb què és Home Assistant.
Recordeu que avui estem només en conceptes preliminars.
A mi és el que m'interessa. Això del Home Assistant aquest m'interessa. Sobretot m'interessa si hi ha plugins que em permetin connectar les dades de l'inversor de plaques fotovoltaiques contra el Home Assistant i poder generar automatitzacions.
Del que vulguis. Hi ha fins i tot un plugin que et diu quan és l'hora barata i quina és l'hora barata de la llum i per dir que només s'engegui el rentador de roba quan és barat.
Bueno, això és un if en Python.
Sí, 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 és superfàcil, però et fot gràfiques, et fa el que vulguis. Allà pots treure totes les dades que vulguis. Hi ha gent que té fins i tot el preu de la benzina i per veure on ha d'anar a posar benzina. Ah, sí.
Abans de sortir per la porta saps a quina benzina. Sí,
sí, està bé, això.
Ho programes tu i ho tens tu allà, i ho controles tu.
Sí.
Bueno, ho programes tu o et baixes els plugins de la comunitat o el programa de la comunitat.
Tu t'instal·les els plugins, els configures i el tens tu i està al costat del calentó
això
de la
llum
penjada la Raspberry Pi.
La versió d'aquest agost està sobretot pensada per l'electricitat, el que parlaves tu. És a dir, saber què fan els panells solars, quan he generat, quan he gastat, quan he cobrat...
Sí, perquè
tot.
El problema que hi ha és que pràcticament tots els instal·ladors tu dius, ei, això no ho controlo, i et donen un compte de cloud.
Són opacs.
Et donen un compte de cloud i dius, no.
I segur que hi ha dades que es poden registrar... I segur que hi ha dades que es podrien registrar o fins i tot analitzar, explotar i tal, i no hi tens accés, és opac. Vull dir, estàs a les fosques perquè no pots gestionar aquestes dades.
Home Assistant en té moltíssims i ajuda moltíssim. I ja, per acabar i anar ràpid, el que dèiem, l'estabilitat i com funciona la domòtica, tot dependrà de com la creem. Vale? Al final hi ha molts sistemes i moltes connexions. Des de la Wi-Fi... Hi ha molts dispositius Wi-Fi i aquí dependrà de quina Wi-Fi tinguem. Si tenim una Wi-Fi que penja pels fils i que no connecta gaire bé, doncs és quan tindrem els dispositius sense resposta, que no connecten, que tarden, que tenen problemes. Aquí el millor seria muntar un sistema d'aquests mesh una mica més potent i et funcionaria. Clar, com més dispositius Wi-Fi tenim, tots es connecten a la xarxa i fa que la xarxa sigui més lenta. Després aquí que tenim Zigbee, que és la tecnologia que fa servir IKEA, que fa servir els Philips Hue, que fan servir molts, que aquests entre ells es munten una mesh i només tenim un pont, que és el que es connecta a la xarxa. Val? Aquesta és una manera. El Z-Wave és molt semblant al sistema Zigbee, però aquest és propietari, no és open source. Tenim el Thread, que és el que ara Apple està potenciant amb els HomePod Minis, amb l'últim Apple TV... És també un sistema d'aquests mesh que es connecten entre ells i entre ells fan xarxa i es comuniquen. Tenim Ethernet, el de tota la vida, és a dir, connectem per cable i això doncs, va connectat directament. I per últim tindríem el Bluetooth, que aquest el que necessitem és que algun dispositiu estigui a prop. És a dir, ja sigui un HomePod, un Apple TV, un algo que ens faci de pont entre aquell dispositiu i la resta.
Que aquests generalment no han d'estar connectats a la corrent, que és els sensors aquests de finestra i aquestes coses, no?
El Bluetooth és el que acostuma a donar més problemes. És a dir, jo el que aconsello amb aquests de finestres són tecnologies Zigbee, que a més van amb piles de botó i que et duren 2 anys la bateria.
Sí.
Sí.
Jo tinc un parell del gato i no em fallen mai,
I van per Bluetooth.
Sí.
És que el gato és el que dèiem, són tecnologies...
El gato...
Sí, que també depèn del fabricant. I el gato ara tot ho fa amb
fred. Bueno, és que If... Bueno, ja no es
segueix
gato,
dient el gato? No havia canviat el nom?
No, es diu If. Clar, el gato...
Són el gato de tota la vida.
Gato, sí, de tota la vida.
Però són cars. Dins són el
doble,
aquest,
valen el doble que els altres, normalment. I o sigui, sí, si una cosa realment et val 25, doncs ells, ells 50.
Bueno, pues, el mateix que passa a mi amb Philips.
I ells t'ho venen per 50.
Clar, jo, però jo també vaig... Sí, jo també
bueno, però això és com allò del dentista. Diu, 50 euros con, sin dolor, 100 con dolor.
A veure, jo utilitzo Philips Hue, que és molt car, perquè les bombetes són cares, els sensors de moviment són cars, etc. Tampoc és que tingui moltes coses a casa domòtica, eh? Però vaig pagar... Com jo no volia experimentar, ni em volia esbarallar, ni volia tenir problemes, sí que vaig invertir, com diu el Miquel Labòria, amb un router de Wi-Fi Mesh 6 interns, perquè al moment que vas a posar dispositius IoT a casa necessites algú que ho sàpiga gestionar i això t'ho dona el router, punto, o els routers. Dos, no hi ha més. I dos, no volia tenir problemes de fabricant i vaig dir, mira, si m'haig de comprar 8 o 6 bombetes, mira, les compro Philips Hue i sé que no tindré problemes. I així he estat, no he tingut mai un problema en cap bombeta, sensor o dispositiu de Philips. I els tinc comprats des de fa 5 anys. Visto.
Pues això, vale. Jo crec que per iniciar-nos és una bona manera.
Vale,
si hi hagués algun developer de la comunitat aquesta
de Home Assistant.
De Home Assistant estaria bé un dia doncs, allò, que
el portem, sí, el si contactes amb algú d'aquells que vulgui que parlar doncs el portem amb tu i fem tertúlia i dit això, preguntes, coses, qüestions, problemes que us heu trobat, suggeriments que necessiteu, tot al grup de Telegram de Mossega la Poma, punt de canal d'entrada. Si pagueu, si sou mecenes a través de la xeta, us farem més cas. Si no, també us farem cas, però passareu a la cua. ¿Vale? La veritat, que alguna cosa és ja dir perquè la gent s'animi a fer-se mecenes de la xeta.
I ja tenim 100 o va ser un fail total?
No, de mecenes.
De mecenes, tenim 100?
No sé si hem arribat encara al 100, però estem en 90 falta. I escaig, eh? Vull dir que queda poquet.
Ens va faltar la punteta.
Sí. A veure, penseu que hi ha mecenes que cauen, vull dir, gent que al final pues, deixa de fer mecenes per circumstàncies personals. O
deixen
per
de treballar a pel i llavors ja no poden pagar.
No? Ja no poden pagar. I gent que s'incorpora nova, vull dir que el compte no és només sempre creixent, sinó que a vegades decreix, és normal, eh? Les persones passem per èpoques i hi ha èpoques que et va millor col·laborar amb coses doncs, com nosaltres i en èpoques, doncs, pel que sigui, no et va millor, ¿vale? Però jo crec que el recompte és positiu i no hem arribat al 100, però no estem sobre 80 i... No, jo crec que estem 90 i escaig, 90 i pocs. Vale, doncs, us sembla, només tenim dues propostes. Hi ha una que sí que la vull comentar perquè esteu tots, jo crec que és important per tothom, ¿vale? O sigui que si voleu... Bueno, les dues són importants, la primera perquè al Marc li agradarà. Anem ràpidament a les propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale. Primera proposta. Portem dies a la comunitat que si l'energia elèctrica, que el que paguem de la llum, que cap a on va el món, que si les plaques solars...
A la merda, va.
A la merda.
Sí, està el grup tremend de merda.
Sí, perquè som un grup que som conscients de que el món acabarà sent o la meitat zombis... i l'altra meitat gilipolles. O sigui, que no sabem si acabarem com a zombis o com a gilipolles. Bueno, total, que fruit d'aquesta conversa del grup de Telegram, l'Eduard Pertinyez va donar una resposta i us la llegeixo. Diu, si no tinc mal entès, el rendiment màxim actual, parlava de plaques solars, està molt a prop del rendiment màxim teòric. El tema és que per fer una placa solar el que fas és posar una capa d'un material que s'excita quan rep fotons. ¿Vale? Aquest material només s'excita amb els fotons d'un color determinat. És a dir, teòricament no pots fer que un material s'exciti amb el rang de freqüències vermelles i a la vegada amb el rang de freqüències blaves, o un o l'altre. Per això es considerava que el límit teòric es trobava molt a prop del límit pràctic. Ara bé, no fa gaire, algú va descobrir un material que s'excitava amb les freqüències grogues. Toma ja. mentre era transparent a les vermelles. D'aquesta manera es va poder crear la primera placa solar de doble capa, amb la que es va poder elevar el màxim teòric d'eficiència de les plaques. ¿Vale? I es deixa un vídeo que no parla exactament d'això, sinó que es diu Just Have a Think, del Think Tank, de, es diu ThinkX, que em sembla que és així, que parla una mica de totes les coses, de totes les tecnologies disruptives que podem aplicar per al tema de les emissions de carbó, pel tema del canvi climàtic, i també parla d'algunes coses sobre energia eòlica i energia solar. No sé si vols dir alguna cosa al respecte, Marc.
Bueno, era només comentar, jo fa 2 anys que em vaig posar les plaques, vaig tenir problemes d'instal·lació, però no per instal·lació de les plaques, sinó perquè no em van posar bé un cable Ethernet i llavors això ha fet que tingués problemes doncs, amb el meter d'energia, llavors no sabia quant estava consumint i vam tindre moltes discussions amb l'instal·lador, però ara, per exemple, el que sí que hem decidit és doblar la... i hem contractat el doblar la quantitat de plaques que és amb el mateix inversor. Li vaig posar el màxim a l'inversor que tenim, una quantitat de plaques instal·lada de 6,6 i val la pena.
L'avantatge és que t'haguessis gastat el que t'haguessis gastat fa 3 anys o 4 o 2 amb el preu de la llum actual i el previst, els teus números de recuperació d'inversió han saltat pels aires.
Han
sentit positiu.
Eren 7 anys de recuperar la inversió, tenint en compte, diguéssim, la modificació de l'Ajuntament, però ara la inversió aquesta és es recupera en 4 anys i mig. No la inversió inicial, sinó la que faré ara d'ampliar, que només posaré plaques, però s'han d'enfilar, han de canviar, han de refer el programa industrial i han de visar-ho en el col·legi, i etcètera, etcètera. S'han d'enfilar, han de fer l'última de canvi, tot això, doncs no és només pagar les plaques, sinó és pagar la feina feta. Aquesta ampliació, aquest doblatge de plaques, s'amortitza en poquíssim perquè està tan car, i llavors el problema que sí que hi ha és que hi ha molta variança en la producció que fas a l'estiu i a l'hivern. No en la quantitat màxima de quilowatts hora que dones, sinó en les hores que estàs donant això. I és clar, si a l'estiu estàs generant, jo penso que fins ara està generant màxims doncs, de 20 quilowatts hora al dia, doncs a l'hivern doncs, el gener tens un màxim de 7 quilowatts hora, que no és ni de bon tros el que consumeixes, amb la qual estàs gastant molt. Té tot el sentit del món, doncs, a l'estiu doncs injectar i compensar l'energia o que sé, escalfar la piscina o minar bitcoins i a l'hivern doncs
no, és igual, és que encara és que per lo que costarà l'energia que necessitis comprar a l'hivern no pas, o sigui, ja va bé que et sobri i no passa res.
Jo el que diria, si sapiguem el que sé amb aquesta experiència és que s'ha de dimensionar la instal·lació
per l'hivern.
És dimensionat per la generació elèctrica del mes de gener i a partir d'aquí l'excedent ja faràs algun bé. Ja faràs algun bé o simplement compensaràs. O regalaràs l'energia o mines bitcoins o
el que sigui,
fas el que vulguis. Però dimensiona
per l'hivern. O carregues el Tesla del veí i li cobres un percentatge.
O carregues el Tesla del veí o el que sigui. Sí. Dimensionar per a l'hivern quedar-te a fer el break-even el gener-febrer.
Molt bona proposta.
I a l'estiu saps doncs, que tens un excedent, que evidentment també hi ha dies a l'estiu doncs, que està núvol i no generes. Però la idea és...
Sí, però de mitjana, hivern-estiu...
La idea és dimensionar-te perquè un dia de sol a l'hivern doncs, generis tants quilowatts hora com els que consumeixes.
Quina superfície tens ara de plaques, més o menys, per fer-nos una idea?
A veure, jo ara tinc 20 metres quadrats i ara passaré a tindre 36 metres quadrats. Perquè les plaques que
ocupes ara són 4 per 5, o sigui, 4 metres per 5 metres, més o menys, estàs ocupant ara.
Sí, doncs, poses 10 plaques de 2 metres quadrats.
No,
ara tindré 20 plaques, doncs això, 2 metres. O sigui, aproximadament 40 metres quadrats. Tinc una taulada molt grossa i d'això, però la tinc a doble aigua, el que fa que perds una mica de rendiment. Però el que sí, i llavors, el que tenia en compte allò que és que després, un cop tens les plaques, el que després vols és tard o d'hora posar-te una bateria, tard o d'hora, Entenc que les bateries estan baixant de preu.
L'inversor és l'altre capítol que costa diners, eh? I que s'ha de pensar bé.
No, però també. Els inversors estan baixant de preu. És com un ordinador. És com un ordinador. 1.000 euros, entre 1.000 i 2.000 euros. Ara han baixat molt de preu. El que costa és la instal·lació i algú que t'ho certifiqui i que se'ls facin responsables de la instal·lació, que tingui una garantia de 2 anys, etcètera, etcètera.
I la bateria és nice to have, no és imprescindible quan fas l'instal·lació?
La bateria encara no, però hem de tenir en compte que un dels plans que hi ha, diguéssim, a nivell industrial, és que tots els cotxes elèctrics, les bateries, quan deixen de ser eficients per cotxes elèctrics, doncs perquè no han baixat la seva capacitat i el ràtio de pes respecte de la capacitat de la bateria, doncs ja no el fan òptims per ser cotxes elèctrics, i aquestes bateries tenen una vida útil i segurament sortiran al mercat com a bateries per casa, perquè si us diu una bateria que resulta que pesa 300 quilos, doncs t'és igual, perquè la tens a terra posada i t'és absolutament igual, però potser podrem tindre bateria això de 20, de 30 kWh. I doncs quan tu tens una bateria de 20, 30 kWh és quan tu pots agafar i fer que quan a fora s'atura la llum, és a dir, quan ve l'apocalipsi zombi i a fora no hi ha llum, tu pots tirar de la teva bateria. I per què és això? Si tu només tens plaques i no tens bateria, el problema està en que
en algun moment
s'han de parar quan a fora s'apaga. Per què? Perquè si tu no ho estàs consumint, les teves plaques injectaran tensió cap a fora, i si un tècnic de la companyia elèctrica està treballant pel teu carrer i tu li fots 220 volts, li pots fotre una hòstia. I per tant, per temes de seguretat, està així. A no ser que facis una instal·lació, la instal·lació es munti d'una manera diferent, de forma que tu ja sempre injectis cap a la bateria. I no injectis cap a fora, o només injectis cap a fora en cas de que fora també hi hagi tensió. És una instal·lació més complexa, però necessites la bateria pel sistema, perquè si no, si a fora no hi ha apocalipsi zombi, a fora no hi ha corrent, i tu estàs tirant de les plaques i estàs fent una pizza i de cop i volta passa un núvol, doncs es trenca tot. La idea és que tu puguis mantenir la tensió i la tensió durant els quilowatts.
Però passa que actualment les bateries allarguen molt l'amortització de la...
Sí, ara són cares. Ara són cares, no? I a més has de posar una bateria de 4-5 kilowatts. Hi ha gent que està agafant bateries velles de cotxe, però d'aquelles d'àcid i munten històries. Sobretot gent que es munten instal·lacions d'autolló, però la idea és sobretot les bateries aquestes de cotxes elèctrics, doncs quan els cotxes al cap de 7-8 anys doncs deixen de córrer aquestes bateries, les bateries hi són. No cal reciclar-les, es poden reutilitzar en aquest cas com a bateries domèstiques o com a altre tipus d'usos. I sortiran al mercat, està previst això.
Vale. Ràpidament, vaig a l'última proposta, perquè hem d'acabar, eh? El tema aquest de les bateries, energia solar i tal, ja sabeu que dona per programes sencers, i hem anat repetint i hem dedicat programes, i aquesta temporada segur que tenim algun o diversos especials parlant del tema.
El que sí que vaig molt és que en el grup de Telegram jo no havia vist mai tanta gent parlant de plaques.
Clar,
perquè és que evidentment el preu de la llum, el preu del megawatt hora, doncs està supercar. Primer, la tarifa no ha ajudat, la tarifa aquesta nova no t'ha ajudat, i després el preu del megawatt hora, doncs que se'n parla tot el dia.
I el tercer motiu és que tots tenim la sensació de que ens prenen el pèl d'una forma...
Això va començar amb en Piqué.
En Franco, sí.
Va començar amb el Piqué, als 90.
Exacte. Molt ràpid, l'última cosa perquè és important.
No menjarà el Piqué, eh?
Sí, no, amb el Piqué polític. Pagaments d'Apple Pay, o pagaments en general i devolucions, vale? En el podcast diari d'Apple Esfera Loop Infinito, a l'episodi d'avui, 8 de setembre, en Javier Lacorte, que és la persona que fa el podcast, advertia d'una condició sobre els pagaments en targeta d'Apple Pay que jo no tenia en el radar, i que és molt important. Sempre que vulgueu gestionar una devolució pagada amb targeta física amb Apple Pay a l'iPhone o amb Apple Pay amb l'Apple Watch i vulgueu fer-ne la devolució, recordeu que haureu de passar pel terminal de l'establiment on vulgueu fer la devolució, heu d'utilitzar sempre
l'original,
el mateix dispositiu amb el que hàgiu fet el pagament. I no val que la targeta sigui la mateixa.
Ha de ser el mateix per a tu.
Ah, perquè té un identificador únic.
Si vas pagar amb l'Apple Watch i després pagues amb l'iPhone, no funcionarà.
No. O si has pagat amb targeta i després vols pagar la devolució amb l'Apple Watch o amb el telèfon, tampoc. ¿vale?
Sí, perquè pel datàfon és una targeta diferent.
No, és que la dada que d'essa és l'identificador de...
Clar, per això dic que pel datàfon és com si fos una targeta diferent. Encara que en el banc després estiguin vinculats a la mateix número de compte o el que sigui, pel datàfon...
Suficiente.
Ai, ens hem quedat sols.
Mosseguis, en aquest punt es va escatxarrar tot l'enregistrament i no vam poder acabar el programa. Ja estàvem al final, a les parts de propostes, i res, em connecto en fase o en temps d'edició per acomiadar-me ja com toca i per desitjar-vos això. Que tingueu bona setmana, disculpeu el retard en l'emissió d'aquest programa i ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau!